Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Molt bon dia a tothom. Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, ha demanat perdó si hem fet res de malament, però creu que hem complert amb la normativa. Són declaracions de fa uns instants del cardenal a la cadena SER. També ha dit que estem tots vivint uns moments d'incertesa. Per altra banda, l'arcabisbat de Barcelona ha explicat aquest diumenge, en aquest cas a través d'un comunicat, que tant l'Ajuntament de Barcelona com la Generalitat eren coneixedores de la cerimònia de la beatificació celebrada aquest dissabte a la Sagrada Família amb gairebé 600 assistents. Entre les autoritats civils, cal remarcar que estaven presents el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, el director general de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat, Xavier Bernardí, i el cònsol del Regne Unit a Barcelona, Lloyd Millen, entre altres personalitats, segons podem llegir en diversos mitjans. Hem de dir que l'arcabisbat i l'associació d'amics de Joan Roig i Digal, organitzadors de l'acte litúrgic, han assegurat que primer de tot volen demanar disculpes. S'uneixen aquestes declaracions del cardenal Omella de fa uns instants a la cadena SER. I en aquest comunicat, volen demanar disculpes a aquelles persones que s'hagin sentit ferides mentre patim, diu el comunicat, restriccions en la nostra vida laboral i familiar. L'escrit també afirma que la missa es va celebrar complint escrupolosament totes les mesures exigides per la legislació vigent, com s'ha anat fent des de l'inici de la pandèmia a totes les esglésies de l'arxidiòcesi. Llegim avui a Vida Nueva que el govern català vol obrir un expedient per investigar si es van complir amb les mesures anticovid a la Sagrada Família i proposa no permetre que hi hagin més de 100 persones en els temples. Hem de dir que la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona acollia aquest dissabte la beatificació de Joan Roig i Digal, un jove català que va morir màrtir per odi a la fe, un 12 de setembre de 1936. Doncs bé, nosaltres deixem aquí ja la informació, passat volant aquests dos minuts, però ampliarem tota aquesta informació d'aquí una hora, quan siguin les 11.
Ràdio Estel.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius.
Hola, sóc Marc Rius i us convido cada divendres a les 5 i fins 2 de 6 a Ràdio Estel al programa Eixos de Felicitat, tractant des de dins els àmbits individual, professional, d'organitzacions i també constel·lacions familiars. Un programa dirigit per Jordi Vilajosana amb la col·laboració des de Mèxic de Daniela Fernández. Cada divendres a les 5 de la tarda, Eixos de Felicitat.
El març del 2021, el Club Més Amics et porta de peregrinatge a Terra Santa. Haifa, el Mont Carmel, Natzaret, la Basílica de l'Anunciació, el Mar de Galilea, la Muntanya de les Benaurances... Un viatge que no oblidaràs mai. El març del 2021, peregrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel, al 93 467 32 44 i a clubmes.cat. Ja pots trobar al teu supermercat el cava solidari Cava amb Cor. Per cada ampolla que compris, 2 euros aniran destinats a projectes de Càritas a Catalunya per nens i nenes en situació de vulnerabilitat. Ajuda'ns a ajudar amb el cava solidari Cava amb Cor, amb la col·laboració de la confraria del cava i la participació de més de 15 marques dels millors caves. Més informació a confrariacava.com.
Doctor Gutiérrez, ¿cómo aportar vitamina C de manera eficaz?
Lo importante, bajo mi punto de vista, es aportar un gramo de vitamina C y que sea liposomada y altamente asimilable. Y si puede ser en viales bebibles, mucho mejor.
Estas características las cumple Bicemil Liposomada de Laboratorios Marnis. Ya lo sabes, si quieres calidad, toma Bicemil Liposomada. Pídelo en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
¿Coneixes Audax Renovables? Som una companyia catalana que genera i comercialitza energia 100% verda i renovable, produïda sense contaminar l'aire, ni l'aigua, ni la terra. Podràs canviar-te digitalment a Audax Renovables de manera ràpida, fàcil i segura, perquè nosaltres ens encarreguem de tot i, per descomptat, sense sorpreses ni talls de subministrament durant el canvi. Entra a audaxenergia.com, contracta la llum o el gas i gaudeix de l'energia verda sense tràmits ni molèsties. Audax Renovables, l'energia que consumeixes diu molt de tu.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, com esteu? Són les 10 i 5 minuts.
Cinquenters. Sergi Mas.
Doncs aquí estem, família, com esteu? Avui és dilluns, dia 9 de novembre de 2020, programa número 240. 240. Quan fem la festa del programa 500? Doncs haurem de fer una tercera temporada. Bé, escolta, contents d'haver fet aquests 240 programes i per 240 programes més. Avui estic content. Ben bé, no sé per què. Que estàs feliç? Sí. Que les coses et van bé? Bueno, escolta, a qui li va bé amb aquesta etapa complicada? Complicada. S'ha de lluitar cada dia. S'ha de lluitar cada dia. S'ha d'intentar cada dia. Per intentar-ho que no quedi. Per tant, l'optimisme és una gran porta a la victòria final. Això sembla que sigui una batalla, però hi ha dies en què la vida és una batalla. En fin, família, content i feliç d'estar amb vosaltres, com sempre, com cada dia.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel, per tot Catalunya i Andorra.
La protagonista, la persona que ve avui, que ens visita, avui és Ingrid Sicília. Ho he dit bé, Ingrid? Ingrid, sí, M. Sicília.
Ingrid M. Sicília.
M és Maria?
Ingrid és Martínez, que és molt català, molt d'aquí.
Ah, Ingrid Martín, no sabia lo de Martínez.
Sí.
Ah, molt bé. Però tu és coneguda per Ingrid, sí, M. Sicília.
Sí, sí.
Presidenta, directora general.
Sí.
Directora general de la Fundació Esportiva Júpiter.
Sí.
Ho he dit bé?
Sí.
Vale, perquè de vegades els càrrecs, quan són una mica llargs, un s'encalla, deu ser de l'edat 50 i ja està. Directora executiva de la Fundació Esportiva Júpiter. Felicitats, perquè no fa ni un mes que estàs exercint aquest càrrec. I em parlaves fa una estona, a una cafeteria aquí al costat, de lo feliç que ets en el teu dia a dia.
Molt, molt. Sí? Sóc una afortunada, és veritat?
Sí.
Sí.
Exactament, perquè treballes amb el que t'agrada?
Soc una afortunada perquè treballo del que m'agrada.
Sí.
Perquè treballo amb gent que admiro. Perquè, bueno, treballar del que t'agrada al final és no treballar.
És un hobby.
És un hobby.
Benvinguda al club. Sí.
I estem tot el dia estem connectats a la feina. Tot el dia. I m'agrada estar connectada. M'agrada estar connectada, pensar, reflexionar, gaudir. I és veritat, soc molt feliç. Treballo en un club que representa molts dels valors que jo vull en el futbol.
Mm?
Vull dir, m'han ensenyat, ei, que no ets una boja. Que pot ser, és possible, aquest futbol. És possible aquesta gestió. I bé...
El Júpiter, que jo recordi, és de l'any 1909.
És un club centenari.
Centenari.
Sí. Mm. És un club dels històrics de Catalunya, com ja saps.
Sí.
I molt pioner.
Sí.
És un club... M'ha encantat l'expressió que has dit de futbol de fang.
Futbol de fang. Sí, sí.
Doncs...
Ara, perquè des de fa 15 anys o 20 com a molt, la majoria de clubs de Catalunya han optat per posar aquesta gespa artificial que s'ha anat canviant al llarg dels anys. Però el futbol de fang... És el que hem viscut i hem mamat durant molts anys.
Efectivament. Eh? Efectivament. Mira, jo sóc nascuda en un barri molt humil, amb una família molt humil, just davant de la Bombonera de l'Adam.
Hombre!
I això, no?, aquest futbol de fang,
sí,
aquest remar, aquest apostar per una base potent, és lo que persegueixo, lo que admiro, lo que lo que crec que hem de fer. Estem perdent una mica de vista la importància de la pedrera.
T'apassiona el futbol?
M'apassiona el futbol. No sóc una experta.
Bien.
Perquè com ja saps, hi ha tants experts. Que els hi deixem puesto.
Cada diumenge surten entrenadors. Sí.
Els hi deixem puesto als experts.
Muy bien.
Jo sóc una apassionada del futbol, sóc una apassionada de l'esport en general,
però de la gestió de futbol.
De la gestió. Exacte, la meva zona de confort és la gestió de les entitats esportives.
Aquí.
I m'hi trobo còmoda. I el futbol, doncs, és un hobby. És una passió, m'agrada veure futbol, escoltar futbol. Mm. Això que veus al futbol, amb la tele, amb el volum al mínim, la ràdio posada, no?
Aquest malalta, futbol... per tant, malalta, eh?
Bueno, podria ser, ser, sí.
Estàs en un món, Ingrid, no vens d'ara, tu ja vens d'una experiència que vas tenir a Badalona, profundament masclista, que han passat els anys i jo crec que ha millorat una miqueta.
Sí.
Però... vale que la temporada passada el futbol femení va tenir un boom important. Gràcies, no oblidem, al patrocini d'Iberdrola, que va posar diners i va donar visibilitat a mitjans de comunicació, però encara, no sé aquest any com anirà, van suspendre la Lliga, però estàs en un món profundament masclista.
Sí, sí, i no ens hem de tapar, no hem de tapar que és un món masclista, com hi ha tants de sectors actualment.
Sí.
Hi ha llum. Hi ha una petita llum que es comença a veure al fons. Hi ha una, no, una esperança. Mm. I prova d'això és a lo que em dedico jo.
Sí.
I bé, el futbol en general, el futbol femení en concret, mira, és un transatlàntic que s'ha posat en marxa.
Sí.
Que no es pararà.
No.
Que no es pararà. No es pararà. I o t'hi puges... o has perdut el tren, has perdut el transatlàntic, perquè això és gran, és potent, és futbol de qualitat i és la nostra responsabilitat potenciar-ho, visibilitzar-ho i formar part. Els que estimem l'esport,
sí,
hem de recolzar l'esport femení.
Quan ens falta per estar a l'alçada de països com Alemanya, França, Regne Unit, que fan un partit de futbol i és possible que amb normalitat es tinguin doncs 15 a 20.000 espectadors a un partit. Ara ja no pel tema Covid, d'acord, però què ens falta? Anys? Una generació?
Sí, convivim amb persones encara amb una mentalitat troglodita i això és una qüestió d'anar passant generacional, vull dir, és una qüestió, donem-li temps. Els troglodites doncs aniran deixant pas a una mentalitat més oberta. Jo no m'aniria a lligues com Alemanya. Brasil està per davant nostra amb una igualtat de salaris en el futbol. Per arribar a Alemanya, no ho sé. Dependrem de la feina, de l'esforç i de la passió que li posem a aconseguir-ho. No t'ho sabria dir. Però anem molt per darrere. Molt per darrere. Necessitem recolzament estatal, necessitem grans pactes d'estat. Mira, la temporada passada, no l'anterior, va haver-hi un debat respecte a si l'esport és una qüestió d'estat o no.
Home.
Evidentment, sí.
Home, i tant, claro.
Evidentment, sí. L'esport és un transmissor de moltíssimes coses. De valors, de salut, de moltíssimes coses. Llavors, és, evidentment, una qüestió d'estat. I com a qüestió d'estat, necessitem pactes, necessitem reformes legislatives, però més les necessitem per ahir, de forma urgent. I això, tots els agents que intervenim en aquest món, en el món de l'esport, des de les nostres humils posicions,
sí,
hem de demanar, hem de cridar que això canviï.
Quan entres a dirigir la Fundació Esportiva Júpiter, fa unes setmanes, poques setmanes, et diuen, volem que t'integris al nostre equip, a la direcció, no a un no de defensa lateral, és a dir, a la direcció. Què et demanen? Ens agradaria que... acaba la frase. Ingrid, amb la teva direcció ens agradaria...
ens agradaria incorporar una figura,
sí,
que ens ajudés a donar un pas endavant. Perquè tenim un projecte i volem comptar amb tu. I jo, que ja seguia el Júpiter, que com et deia és un club que admiro per moltes coses,
sí,
Jo els hi vaig dir, dic, arribareu a aconseguir moltes coses, arribareu a aconseguir aquests objectius, i jo vull formar part d'això. Què vol el Júpiter? El Júpiter, com et deia, és un club que és molt social, reivindicatiu, integrador, és molt de barri, molt de funk, eh?
La Verneda, Verneda, sí, home, sí.
La Verneda.
Clar que sí.
És un club on l'obra social, doncs com s'ha embolcat al llarg dels anys, al llarg de la història, a la ciutat, al districte. I aquest esperit que tenen lluitador, transgressor, pioner, reivindicatiu, no?, que m'encanta, els farà aconseguir grans fites esportives també, que les veurem. Les veurem.
Ets superoptimista, eh?
Sí.
Sí?
Sí, confio, confio. Confio en els projectes encara i lluís.
Vale. T'han demanat el teu recolzament, la teva sabidoria, la teva vàlua professional per dir, volem comptar amb tu i que tiris amb el primer equip també, entenc, i amb tota la base, inclús sí. El futbol femení. Eh?
Exacte, sí? Exacte, sí, sí, sí. És que el futbol femení és... vull dir, tenim el futbol amateur, tenim el sí. Futbol base, no m'agrada distingir futbol femení. Per mi són jugadors i jugadores igual de la base,
Sí,
no?
Sí,
és
sí,
el
sí,
mateix
sí.
Cadet o és el mateix primer equip. Tenim femení, que fa molta il·lusió treballar en un club en femení.
Quants equips tens al Júpiter, tal qual?
Doncs mira, aquest any és un any molt complicat
sí.
Perquè hem patit moltes baixes, com la resta de clubs. Encara estem en pretemporada, estem tancant equips, estem fent proves i nous fitxatges, i ara no et puc donar una dada que no vull que sigui pecada poc realista.
Sí.
Però probablement serà per nosaltres
sí.
I per la resta de clubs un any on ha decaigut el número de jugadors, el número de llicències. Sí. Però encara tenim un marge, dona'm dues setmanes.
Et fixes en un tipus de mirall, un exemple, pel fet de dir, ostres, és que, no ho sé, el Villarreal treballa molt bé això. És que l'Adam treballa, que és veritat, treballa molt bé això. És que, saps, tens algun tipus de mirall, d'exemple, de referent?
Sí, mira, bueno, et podria dir a l'Elx, que ha incorporat la Patrícia com a directora... com a gerent, com a directora general.
Això vol dir que la coneixes? O...
No, la coneixo, conec la seva carrera.
Sí.
Perquè, de fet, és la primera i l'única dona que ha estat en futbol professional,
sí.
Primera divisió, com a sí. Gerent. Gerenta, que he sentit també sí. Aquesta paraula. I és l'única. I venia de l'Eibar, actualment està a l'Elx, està fent una funció de donar visibilitat brutal, una gran professional que ve del món de l'empresa i s'ha infectat del virus del futbol i està fent una carrera espectacular. Desconec, si
sí.
El futbol nacional de segona divisió cap a baix n'hi ha més dones
sí.
Dirigents a territorial.
Però hi ha el Leganés, que històricament els darrers 10 anys el Leganés té una presidenta
sí.
Que ha sortit de forma molt puntual a mitjans de comunicació, perquè és veritat que no acostumen, després d'aquella broma de la senyora Ruiz Mateos al Rayo Vallecano, no hem vist, insisteixo, va ser una broma, no hem vist altres tipus, que jo recordi, de dones apuntades o fitxades pel món de l'esport.
Tenim unes quantes presidentes.
Sí.
Al futbol català tenim unes quantes presidentes, que és un número molt petit, no sé si estic parlant de memòria, unes 40 i escaig.
Bueno.
Home... sobre uns 1.300, 1.400 clubs, és
home,
una dada
és un percentatge molt
irrisòria. Molt irrisòria, però les tenim, són boníssimes. Una qualitat humana espectacular, que han fet grans fites. Vull fer una menció a un club que jo admiro molt, que són la Sígol, que està en el Reto Iberdrola,
sí,
primera
sí,
divisió,
sí.
Un club que va néixer pràcticament des de zero i actualment és un transatlàntic. I bueno, agafant el fil de lo que et deia, doncs no conec, no, que aquest càrrec l'ocupi una dona i hem de començar a obrir portes.
Ja. Has notat ja alguna mirada, algun gest sense noms que diu, què fa aquí està?
Honestament?
Sí.
No.
Vale. Però no a Júpiter, eh? En general.
Sí,
en general.
Sí, eh? I tant.
Vale.
I tant, i tant.
Vale.
Clar.
Vale.
Jo he patit a les meves pròpies carns una discriminació per raó de sexe. Jo he patit un assetjament brutal. A casa meva, bueno, la meva filla va perdre el cabell, el meu fill va començar a fer-se pipi una altra vegada durant el dia i durant les nits. Jo ho he patit per perseguir aquest somni d'estar on no em pertoca.
Però Ingrid, de què m'estàs parlant ara?
Aviam. Bueno, t'estic parlant de que és una realitat que a les dones estem se'ns discrimina pel sí. fet de ser dones en el món professional, i jo ho he patit. I ara, des de la meva petita posició, des de la meva petita cadira, et deia fa una estona, personalment vull dedicar els meus esforços a que cap dona senti tanta por ni es senti tan sola com em vaig sentir jo. I és una fita personal. Vull dir, això és una raó de viure. Jo tinc dos objectius. El primer, veure els meus fills feliços. I el segon és dormir cada nit amb la consciència tranquil·la, que al final és la que em deixa dormir més o menys hores. I em veig obligada a això, a fer la meva petita aportació.
Entenc que m'estàs parlant de l'etapa a Badalona.
Bueno, t'estic parlant de la meva etapa professional en general.
Ah,
de la meva etapa no vull concretar.
Vale.
I perquè, mira, les entitats, les empreses, però sobretot les entitats, no? Estan per sobre de les persones i se les ha d'estimar i respectar, perquè tira del carro, doncs, molta massa social, molt aficionats, molt... Les entitats perduren i les persones passen i se les ha d'estimar.
Et veig parlant i comunicant amb un convenciment i amb una força i amb un poder que, pel que et conec, fa un any que no et veia, sincerament.
Sí.
Sincerament.
Sí, sí.
Sí,
sí. Sí. He tornat a ser jo. És que, mira, aquests de Júpiter no saben el que han fet.
Ojo, amigos del Júpiter.
M'han fet tornar la il·lusió, m'han fet tornar a tenir fe a la humanitat, en... doncs que això, que no es pot renunciar als teus somnis, ni a la teva dignitat, ni a la teva autoestima, i no saben el que han fet amb mi.
Et diré una cosa, sí que ho saben. Sí que ho saben. Sí que ho saben. Tu dius que no, perquè veus les teves capacitats, i jo dic que sí. Perquè si t'han fitxat és per algú. Ingrid, quantes vegades t'enfades al dia agafant un telèfon i dient, ostres, des de que estàs al Júpiter?
Ui!
Volia fer això, és a dir, tu ets una tia, perdó, ets una dona, bueno, al final és una tia i un tio, però tu ets una tia amb caràcter.
Sí, 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 sí ho soc. No puc dir que no, perquè sí, no enganyarem ara ningú.
Sí, sí, sí. Està aquí. Vale. T'enfades molt?
M'enfado molt? Bueno, algun berrinxer de tant en tant, sí, 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 clar, clar. Sí, sí. Amb la gent... intento cuidar-la. Intento relacionar-me amb respecte, amb educació, amb... Però és que quan estàs tan apassionat, quan treballes d'algú que t'apassiona tant, que es mou per les emocions, pel temps, per aconseguir fites, per... al final, no?, broten aquestes emocions.
Es nota.
Es nota, es nota. Sense perdre el respecte, eh? Però sí, sí, i tant, vull dir, és que tenim sang, tenim sang.
Bien, 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 bien. De cara a aquesta temporada, t'has proposat algun tipus de repte?
Mira, en si mateixa aquesta temporada ja és un repte.
Vale.
Un repte que, a més, que no sabem per on ens anirà. Vull dir, ens confinaran, no? Què passarà? La Lliga, la suspendran els partits, no? De moment estic molt contenta, perquè mira, aquest cap de setmana s'han jugat ja uns 3.000 partits.
3.000?
Partits.
Sí, sí, no, ja t'havia sentit, però és per donar importància a la xifra. 3.000 partits, vale.
3.000 petits. Vull dir, de moment, brotes verdes. Anem a veure si entre tots posem una miqueta de seny. I aquí demano, sobretot als, a les famílies, un vot de confiança, això ho compartia en les meves xarxes socials, un vot de confiança per a aquelles persones, aquells equips que estan treballant per obrir els nostres camps, els nostres estadis, que no es pensin que no l'obrim perquè és molt còmode treballar sense públic. El futbol sense públic, et diria que no és res. El futbol necessita el caliu de les famílies, dels aficionats, dels rivals. Necessitem això, ho trobem a faltar. Però el que hem de tenir en compte és que la nostra prioritat són les persones. Assegurar les mesures de seguretat. No posar en risc la salut dels nens i de les nenes, dels jugadors, del nostre propi personal, de la gent que hi entra. I estem treballant i ho aconseguirem. I acabarem amb un futbol de portes obertes en aquesta nova normalitat que li diem, però hem de posar-hi una miqueta de seny, una miqueta de paciència i col·laboració.
Aquest seny el tenim? Aquest seny, aquest sentit comú, perquè jo fa unes hores he vist un vídeo d'unes persones ballant a Manresa una òpera de gospel. I d'aquest ball, que va durar 20 minuts, hi ha 20 infectats. Justament aquesta mateixa sala on hi havia gent que cantava sense mascareta un al costat de l'altre. Per això et pregunto, tenim seny?
Em poses amb un verete, Sergi.
No. Pots dir passapalabra tranquil·lament.
Passapalabra.
Pots dir passapalabra.
Sí,
hi ha molta rivalitat des que tens aquest càrrec entre equips històrics tipus Júpiter, tipus Europa, tipus Horta. Veus que hi ha algun tipus de plataforma comuna per treballar o cadascú va a la seva bola i us trobeu en reunions puntuals?
A veure, és veritat que el futbol és molt cíclic,
sí.
I al final els entrenadors es coneixen entre si.
Exacte.
Has treballat amb els mateixos equips humans,
sí.
T'has nodrit de la saviesa, no? de tal entrenador, de tal jugador, has compartit vivències i és un molt, molt gran, a la vegada molt petit. En quant als històrics que tenim, que tu deies, doncs, l'Horta, el Sants, el Martinenc, el Júpiter...
Sí.
Bueno, menys el Martinenc i el Júpiter els tenim a tercera, una categoria...
Regia, guapa,
Sí, i...
Ara ens volen passar de tercera a cinquena divisió, una cosa que no entendré mai, això que estan fent, aquest canvi que s'està encarregant... Bé, s'ha encarregat ja directament la segona B, però en fi...
Amb els subgrups, sí. Bueno, jo et volia dir que la tercera divisió enyora el Júpiter.
Olé.
I estem intentant tornar al lloc que ens pertoca, si no més amunt, però de moment tornar allà a casa nostra, no? on ens sentim còmodes,
sí.
I on competim molt bé.
És una categoria molt intrínseca al Júpiter, és veritat, i a l'Horta i a l'Europa.
Sí.
Segurament hi ha excursions com va fer l'Europa el seu dia a segona B, o el mateix Júpiter.
Sí, el Júpiter també
B.
Va estar a segona B. Sí.
Però la tercera és veritat que hauria d'anar de la maneta, especialment del Júpiter i de l'Horta, que alguna vegada hem baixat de categoria, i ara sembla que tenim un altre tipus d'estatus amb les campanyes passades i amb l'actual referència de Víctor Valdés a la banqueta. Temporada llarga, temporada misteriosa, temporada que comença amb molts ànims, amb molts ànims, d'acord? I temporada que, bueno, ja decidiran com s'ha d'acabar, perquè això de les puntuacions jo no ho he entès i m'ho he explicat 3 vegades. No entenc per què la Lliga s'ha dividit en tants grups, no sé a qui beneficia això, no ho sé, però no veig a la gent molt contenta, tant del futbol amateur com la gent del futbol professional. No la veig molt contenta amb aquest repartiment.
Sí.
Sincerament.
Probablement s'ha d'escoltar més als clubs a l'hora de prendre decisions, perquè som els que vivim la realitat de les competicions. I és una reivindicació que fa temps que es fa, i al final són decisions d'un òrgan superior que, bueno, provarem.
A les categories inferiors, aquí a Catalunya tenim el costum d'escoltar què està fent l'escoleta. L'escoleta són els nens petits, benjamins, que juguen a futbol. És un nom simpàtic que no només està al Badalona, també està al Júpiter, també està a l'Horta i també està a l'Europa. Què tal l'escoleta del Júpiter?
Mira, l'escoleta, què fa l'escoleta? L'escoleta gaudeix. L'escoleta juga, disfruta, s'embruta. És el que li toca fer a l'escoleta, que són nens molt petits.
Sí.
Són nens molt petitonets. Després ja estan els preves, no? El prebenjamins, sí. Els benjamins.
Sí.
Ja comencen a despuntar, ja se li veu la qualitat de, en els peus, no? El que arranca, el... Estic pensant en un preve, ara...
No dic el nom,
però el veurem, sí. El veurem voltar, sí, ah. Sí, dona-li temps. Mm. I, però a l'escoleta li toca disfrutar. Jo els dic, mira, als meus místers els dic una cosa. Els SARS, no? Els Alevina, Caseta, sí. Infantil, tenen un càrrec de responsabilitat important, perquè, clar, és un equip competitiu, exigent i tal, però tu has de donar el màxim. Quan un dona el màxim, no està obligat a donar més. Perquè després hi ha una funció formativa, i d'aquí la qüestió d'estat del futbol formatiu, de l'esport en general, hi ha una funció formativa que ells són conscients de l'impacte que tenen aquests nens.
Mm.
Saps? Tu no te'n recordes de quan vas a l'escola... lo especial que és el teu mestre. No t'has trobat mai algú per carrer?
Home, clar.
Aquell que trobes unes papallones a l'estómac, la il·lusió que et fa.
Per nosaltres el mestre és la referència, que passa que el mestre té 50 referències per any.
Ah, efectivament, clar. Efectivament. Però l'impacte particular en aquell nen, això és el que deixa petjada en el cor dels nens i de les nenes.
El seu primer entrenador, el seu primer... I és veritat que el món del futbol és molt relacionable i... Crec que ho deies abans, es coneixen tots.
Sí.
Tots. Tots. I això conforma certa companyonia, certa màgia al llarg dels anys que jo coincidí contigo en el Horta i després un any en el Júpiter i l'any següent m'entraste i m'hiciste una entrada. És el que té el futbol base que evidentment és, per mi té un valor molt superior al futbol professional. Perquè el veig molt lluny. Jo no sé si una de les missions que tens és, no sé si apropar el futbol professional... cosa que passaria una mica de l'abast de lo Júpiter, o apropar al futbol formatiu, perquè cada vegada aquests camps, Ingrid, no em negaràs que van tenir menys gent, menys espectadors. Com ho solucionem, això?
Sí, doncs... A veure, és una qüestió molt complexa, que ara amb una pregunta així podríem debatir bastant.
Tu contesto jo, entrades a 2 euros.
Sí.
I tindràs ple.
Socialitzar, vull dir, la cultura, l'esport, socialitzar els preus, ajudar els clubs a socialitzar els preus, subvencions, ajudes, que es prometen amb bona voluntat, no dic que no,
sí,
no?
Sí, sí.
El retro Iberdrola que comentàvem abans, probablement molts equips que ha fet un esforç en adaptar-se a les exigències d'una primera divisió, encara estan pendents de rebre la subvenció. Això escanya el club.
No sap greu veure un diumenge al dematí qualsevol un partit del Júpiter a casa amb 100 espectadors, 120?
Bueno, el Júpiter té una afició molt fidel, eh?
Sí.
Sí, sí, és un camp amb molta vida. Ara ja et dic, ens fa una miqueta de pena.
D'acord, sí.
Però ja sé el que vols dir, sí, clar que fa pena. Vas un futbol territorial, qualsevol camp...
Sí, d'acord. Dic el Júpiter, dic l'Horta,
sí,
dic, ostres...
Sí.
I que a nivell d'espectadors... I no m'agrada dir això, però és una veritat palmària, que és que s'estan envellint. Veig gent jove, però que juga aquest club... per veure el partit dels grans i després acaba fent el seu partit, siguin infantils, juvenils, ja està. Evidentment hi ha més reclams del jovent un diumenge al dematí o un dissabte a la tarda, clar que hi ha més reclams, i que crec que és difícil tornar a veure estadis, camps municipals plens de gent, com veiem a fotografies dels anys 50, 70, 70, 80, de ostres, quina enveja que teniu al mateix camp de la Verneda. Però jo sempre he pensat, des del màxim desconeixement, posa l'entrada a 2 euros. No sé si això pot ser un boomerang, però dic, no ho sé, és a dir, és obra. Jo ara, si tingués una botiga de l'Apple Store, contractaria figurants, encara que no comprin, per fer una cua llarga i cridar l'atenció el primer dia i el segon dia, perquè al final és un efecte reclam i ja està. No sé si faria figurants o sí, però jo què sé, com acostem aquest futbol de nou a la gent?
Evidentment, el jovent, que és el públic que volem sí. cridar l'atenció, perquè els més grans, els que volen estar hi són, i són fidels, com et dic, el jovent té una oferta molt més àmplia que només el futbol, no? O té altres coses més divertides a fer. Es potencia des de la base. Es potencia des de la base, sí. des de l'escoleta, des de les escoles, des de la feina del cos tècnic, des de la funció de les quotes de pantalla en l'esport, en les televisions públiques i privades. Visibilitat. Visibilitat. Visibilitat, ajudes i cooperació.
Estem acabant. Quina serà la primera trucada que faràs quan arribis, surtis d'aquesta entrevista al barri de Sants, arribis a la Verneda i diguis, va, vinga, comencem el dia? La primera o la segona?
Doncs mira, haig de solucionar una cosa d'uns petos. Ah? Jo crec que és el primer que faré.
Ah, sí? Explica.
No.
Alguna cosa ha passat que diré esto? Clar, perquè...
Home, jo espero arribar allà, sí. me trobaré a la nostra Cristina, que és una màquina, me trobaré sí. a la junta directiva, que és una junta directiva que penca, de sí. fang. Una junta directiva que se arremanga i treballa...
Però, Ingrid, junta directiva un dia al matí?
Sí, tant. I tant. I un dissabte, i un diumenge, sí. i fem protocols... I pencant, ja et deia, vull dir, el Júpiter representa molts valors que jo comparteixo.
Clar, com que tu és la directora, entenc que totes les possibilitats diran, no, esto la jefa, que para eso está.
No, ja m'agrada. No. Sí? Mira, t'explicaré una cosa que és una anècdota que no, si tinc temps, que
sí,
no,
home,
vull,
sí, sí, clar, sí,
no
sí.
vull oblidar. Com et deia, vaig entrar en moltes pors personals i recordo el dia de la meva presentació, ara no fa gaires dies.
Sí.
Em vaig emocionar tant amb una de les primeres coses que em van dir, Ingrid, mai et sentiràs sola, mai et deixarem de costat. Sóc una afortunada o no?
I tant. Doncs no t'esitjaré sort perquè ja la tens i la portes al cor. Ingrid Sicília, Ingrid Martín Sicília, gràcies per venir als estudis de Ràdio Estel. Que tinguis molta sort.
Gràcies, Sergi.
He dit que no, però... sempre fa falta una miqueta, vale? I per qualsevol cosa ja saps que tenim i que som una ONG amb potes, ja saps el que pots utilitzar de nosaltres. Gràcies Ingrid.
Gràcies, Sergi, un plaer.
Gràcies.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ahora yo que vine a ser latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo...
Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Coneixes Audax Renovables? Som una companyia catalana que generem i comercialitzem energia 100% verda i renovable, produïda sense contaminar l'aire, ni l'aigua, ni la terra. Som un gran grup energètic que cotitza en borsa, en ple creixement i amb una forta presència internacional. Subministrem energia verda i gas en tot el territori peninsular, Balear i Canàries. I estem presents a 6 països europeus: Portugal, Itàlia, Alemanya, Polònia, Holanda i Hongria. Entra a audaxenergia.com, contracta la llum o el gas i gaudeix de l'energia verda sense tràmits, ni talls, ni molèsties, perquè nosaltres ens encarreguem de tot. Audax Renovables, l'energia que consumeixes, diu molt de tu. La Vocal de l'Is és una petita editorial que dona sortida a noves veus i que neix amb la intenció de ser una plataforma orientada, sobretot, a autors independents. Amb més de 70 títols publicats, combinem comercialitat i singularitat. Assessorem i acompanyem l'autor i ens adaptem a les seves necessitats. Tot i que apostem amb devoció per la màgia del llibre en paper, disposem de producció de llibre electrònic. Pots trobar La Vocal de l'Is al carrer Balmes de Barcelona, número 381, segon primera. O bé, visita'ns a lavocaldelis.com. Vols viatjar a Andorra?
A DirectBus t'ho posem molt fàcil. Cada dia realitzem 4 sortides des de l'estació de Sants. Aconsegueix el teu bitllet o demana més informació al web andorradirectbus.es. Vine a gaudir de la natura. Vine a gaudir del país dels Pirineus. Vine a Andorra. Ràdio Estel. Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
50ers, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Els 50ers d'avui, dilluns, dia 9 de novembre de 2020. Gràcies per seguir-nos. Abans de continuar, farem una visita pel Museu de la Tècnica de l'Empordà. Disculpeu-me, jo no sabia que existia això. I l'Estefania Burgos em va dir, com sempre, amb bon criteri, podem fer una passadeta per aquest museu. Fins i tot, comença amb unes paraules precioses al seu web.
Hola, sóc la Margarita. Benvinguts a la visita virtual del Museu de la Tècnica de Figueres. És només una simple representació del Museu Real. Us animem a venir a visitar-lo en persona. Gràcies.
I tu pots veure el museu, és extraordinari. Anna Salleres és la responsable del Museu de la Tècnica de l'Empordà. Hola, Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
Que maco. Saps que a mi m'apassionen, no és que m'agradin, eh? M'apassionen. Tot el que és biblioteca, especialment hemeroteca, que sóc un malalt en el bon sentit de la paraula de guardar revistes, cançons antigues, les transformo de convencional a digital. M'apassiona i, de fet, desconeixia l'existència d'aquest Museu de la Tècnica de l'Empordà.
És que és una passió, també és una passió el Museu de la Tècnica, perquè al final és una mica, doncs, aquestes persones, doncs, com tu expliques, que sou així ratetes d'aquesta afició, no?, que us va envoltant, sí, i que sí, va, sí, creixent i que no té fi, bueno, perquè no té fi.
És que som el que som gràcies, sí, al nostre passat. És a dir, si ara hi ha ordinadors i anem amb un telèfon mòbil, és perquè fa anys hi havia un telèfon góndola i uns anys, sí, enrere hi havia un telèfon de paret, i si tenim, sí, ordinadors, doncs és perquè fa anys va sortir l'Olivetti i abans una marca, sí, antiga. És a dir, som hereus sí o sí del nostre passat, i les coses que,
totalment,
passen cada dia tenen uns orígens. I això a mi... Sí. Bueno, ho sento. No és que ho senti. M'apassiona.
Doncs així vam començar nosaltres també, eh? Així, amb aquesta passió que tu expliques i que estàs transmetent també. I te'n dones compte, quan comences, doncs, només buscant aquell objecte, mirant del seu origen, i una cosa et porta a l'altra i vas estirant el fil,
sí,
i llavors descobreixes el que dius, no? Que gràcies a que hi va haver-hi una gent en una època que va tenir una necessitat,
exactament,
per fer-se la vida fàcil, o potser per guanyar-se la vida, no se sap ben bé, però, sí, gràcies a tot això, doncs ara tenim el que tenim. I moltes vegades veiem que hem anat evolucionant, però tampoc s'han inventat tantes coses diferents, eh? Perquè
no.
Telèfon, ordinador,
sí, sí,
la màquina d'escriure, o sigui, la costura, el prêt-à-porter... Tot això ve d'una època en què la revolució industrial va començar a fer aquesta vida, doncs, més senzilla, no? Aquest estat del benestar en què les peces industrials varen passar a casa. I això és una mica el que fem nosaltres. no? Intentem recol·lectar tots aquells objectes d'aquest inici de la revolució industrial que varen entrar i que varen convertir-se en domèstics i que ens varen fer aquesta vida més senzilla. Això podríem debatre després si realment ha estat així o no, però estem aquí gràcies a tot això. I és xulo doncs, veure doncs, aquesta evolució, el per què, com són, com eren, com vivien. I això és el que fem al Museu de la Tècnica.
El pensament de l'ésser humà, que no sempre és el millor ni el més correcte, comença a pensar que, bueno, igual podem inventar una màquina que renti la roba i així les persones s'evitaran de rentar la roba a mà. Sí. I així tot. Podem inventar una màquina d'escriure perquè la gent, quan escrigui, doncs se li entengui millor, és a dir, es pugui la lletra...
Vale? Mira... Si vols, la primera màquina d'escriure de la història la va inventar un senyor, que era un senyor que era danès, que era humanista, no, feia moltíssimes coses, i una d'elles, ell era mestre de gent que eren sords, cecs i muts.
Què dius?
Val? I llavors, ell buscava la manera de que aquesta gent es pogués comunicar amb qui no tenia coneixement del llenguatge de signes. Llavors, es va inspirar en un piano, i en un piano nosaltres tots veiem i sabem que tu apretes una tecla i sona música. Sí. Llavors ell va pensar, ostres, doncs va fer-ho en forma de bola, que fos més fàcil posar les mans, amb unes tecles que tenien uns símbols en relleu, d'aquesta manera, doncs, amb els dits, doncs, podien detectar quin símbol era, i que quan apretaves, pam, marcava una lletra. I d'aquesta manera, quan aquest objecte que t'invent, que tenia molts efectes perquè només era unidireccional, doncs ells només podien escriure però no podien rebre, però va ser el primer enginy que va veure doncs, que podia servir per escriure, perquè veníem de que l'escriptura era en pluma, que era molt lenta, que era molt complicada. Per tant, aquesta màquina no havies d'assecar, era molt ràpid i agilitzava moltíssim les coses. I aquesta idea doncs, va fer que moltes indústries evolucionessin aquest objecte. I així estem, no? Per una necessitat, doncs va anar evolucionant i llavors la vàrem fer com un objecte totalment indispensable perquè facilitava molt la feina. El que deies tu abans, no? A part de la rapidesa, doncs, que impersonalitzava els documents, documents sobretot administratius, no?
Sí.
A vegades es veuen, no sé, del registre de la propietat, de mitjans del segle XIX, doncs que costa entendre la lletra. En canvi, una màquina d'escriure ho tenies fàcil.
Actes que veus, jo que sovint col·laboro amb la Fundació del Real Club Deportiu Espanyol, veig actes de juntes directives d'aquest club de l'any 50 i dic, mare meva.
Sí. I que costa d'entendre, perquè tenim la nostra lletra i el nostre dia, no?
Clar. Des de quin any existeix el Museu de la Tècnica de l'Empordà?
Mira, el Museu de la Tècnica comença perquè els meus sogres... És un museu familiar, Som una família. Van començar el meu sogre trobant un dia una màquina d'escriure molt antiga, amb una fira de coses de trastos.
Això m'agrada. Això m'apassiona. Com comença tot?
Sí. Doncs mira, a Figueres, a la ciutat de Figueres, hi havia en aquell moment, que la parlem de fa molt... Ara s'ha posat com molt de moda aquests mercats d'encants i de puces i de brocantes, però en aquella època doncs no n'hi havia masses, però un cop al mes...
Però quan parles d'aquella època, de quin any més o menys parles?
Doncs t'estic parlant de fa 50 anys, més o menys, mitjans dels 70.
70, eh? Sí.
Llavors ell passava un dia per una fira, per un mercat, i va veure una màquina d'escriure molt atrotinada, li va fer gràcia. I llavors va començar amb una cosa que li agrada molt, que és comprar-la, regatejar-la, fer preu, que això també és una de les coses que li agraden.
És un altre tipus d'art,
com a gran, com a comercial, comerciant que és, no? Llavors la va comprar, va arribar a casa, nosaltres tenim un negoci de camions i de grues, i per tant, dintre de les instal·lacions tenim un taller, i se'n va anar al taller, la va desmuntar, la va ben netejar, llavors la va estar tornant a muntar un altre cop. Llavors, quan la va tenir muntada, va veure que el nom era estrany. Clar, aquí estàvem acostumats només amb les Olivetis i qualque cosa més.
Sí, senyora.
Llavors va agafar la Viquipèdia de l'època, que no existia el senyor Google, encara que ens donés un cop de mà.
Sí.
Va agafar enciclopèdies i va començar a descobrir coses. Una màquina alemana, que era una màquina del 1910, que les tecles en els teclats de les màquines alemanes no són iguals que les que fem servir nosaltres. I al vespre la meva sogra, la Margarita, li va dir: Pere, te n'has donat compte que avui no has treballat? I la persona no tenia cap afició, era treballar a la família i treballar.
Sí.
I això li va obrir aquest, bueno, aquest plaer de tenir una estona
va descobrir aquesta passió, no? Dius,
sí, clar. Sí. I una màquina va portar l'altra. Llavors, nosaltres, pel nostre tipus de feina, hem de viatjar molt per Europa. Europa, sí. França, sobretot, sí que hi ha molts mercats, i cada diumenge al matí se llevava superaviat, o inclús a les 4 del matí, per arribar a Béziers, o al mercat de Perpinyà, o Montpellier, i buscar. I així vas aprenent, vas veient. Ep, aquella potser és més cara, aquí l'he trobada més barata. O compro dos per fer-ne una.
Clar, clar, entenc que hi ha un moment a la família que dius, ostres, voldràs dir que el pare...
Va ser, era horrorós.
No s'està passant amb el seu
fogó. Vaig arribar a la família...
És com quan tens un gos o dos gossos, que sí, quan tens el tercer dius... Escolta, qui li diu? Qui li diu que el tercer gos ja és la loca de los perros? És a dir, això ja és la tercera, quarta, cinquena màquina d'escriure. Escolta, vols dir que...
Sí, perquè quan no hi havia màquines, llavors hi havia màquines d'escriure, després de cosir, hi havia estufes, hi havia objectes insòlids, que moltes vegades et deia, va, que no saps per què serveix això? I t'hi estaves una bona estona, i deies, doncs això era una màquina de treure el pinyols de les olives. I, saps? I tot era aquell, bueno, aquell joc, no?
Aquesta màquina la teniu allà, per exemple. Passes. La teniu al museu, aquesta màquina, sí, per exemple.
Sí.
Una,
sí,
màquina,
sí,
de treure pinyols de les olives.
Sí, sí, i és boníssim, perquè si tu ara et plantes davant d'un camp d'un olivar, i tens, sí, sí, molts sacs d'olives, sí, i te donen un ganivet i te diuen, va, tu trauràs els pinyols. Pots fer dues coses, o fer-ho, i estar-t'hi tot el temps, sí, o buscar-te un enginy per poder estar, treure'ls de 4 en 4 o de 8 en 8, sí, i d'aquesta manera tenir més temps per tu o per fer el que tu t'ha de gust. Llavors, és el que diem, no? És aquella evolució mental que t'arriba a intentar fer-te la vida més senzilla, no? Llavors, quan teníem peces a tot arreu, com, sí, tu te pots imaginar, sí, i molt bé descreia, llavors vàrem pensar la família i vam dir, home, doncs això realment... Estem aconseguint una col·lecció que, el que dius tu, no?, que t'aporta aquelles memòries i aquella evolució, tant social com industrial. I llavors vam pensar, doncs, de fer una fundació familiar, i vam fer una fundació privada familiar, retornant-ho a la societat i fent un petit museu. Un petit museu que ara mateix té més de 3.000 objectes exposats.
Mare de Déu Santíssima! 3.000 objectes!
3.000 d'exposades. I continuem, doncs, anant engrandint, doncs, perquè els meus sogres són grans, però tenen molta energia per continuar buscant màquines i anar fent, doncs, la seva col·lecció, doncs, més bonica i més interessant també a nivell de col·leccionista. I així estem. L'any 2004 es va inaugurar al públic.
Sí.
El va inaugurar, va venir a inaugurar el que en aquell moment era ministre d'Indústria i després va ser president de la Generalitat, que jo crec que vostè coneix sobradament.
Una mica, sí, una mica.
Que va ser el, sí, senyor, sí, Montilla.
Carai.
I així anem, intentant, doncs, tornar aquesta il·lusió i aquesta passió que ens ha anat encomanant també als joves i de la família, i aquí estem molt contents, doncs, de que la gent pugui treure'n la seva... I a mi el que m'agrada més del museu és quan la gent me ve i m'explica les seves històries.
Sí, aquí.
Quan
aquí.
Algú me diu, mira, jo quan era jove aquesta màquina la fèiem servir aquí per tal cosa, o que t'explica aquesta narració de la història viva,
sí, sí,
és,
sí, sí,
és fascinant i a mi m'agrada moltíssim. Sí, sí, sí.
Clar, entenc que el museu, a banda del que està passant amb la Covid, està obert al públic, té uns horaris concrets, etc, etc.
El museu, com et comentava, és un museu que és totalment privat. Tenim, bueno, dels recursos, doncs, que tenim, que són molt pocs, perquè els dediquem a, doncs, a restaurar i a comprar màquines, que ens ho fem nosaltres com podem.
Sí.
I ara mateix les visites guiades sempre les fem a la meva sogra, la Margarita, que ella també és una apassionada d'explicar-ho, o jo mateixa, i ara amb el Covid només obrim amb cita prèvia, amb visites concertades. A través de la nostra web, doncs, hi ha un formulari, i quan se'ns demana, encara que siguin dues persones, que sigui un diumenge, que sigui un dia de festa, si ens ho podem organitzar, anem, obrim i, bé, passem una estona molt agradable amb qui realment ens vulgui venir a visitar. No tenim la possibilitat de tenir-lo obert al públic, com podia ser el MNAC, o altres museus a Figueres que són molt grans i que tenen aquesta capacitat, però nosaltres hi posem molta carinyo i bé, ho obrim quan algú ens ho demana i no tenim cap inconvenient en fer-ho.
Independentment,
de la nostra web.
Sí, independentment de la presència física, que sempre has d'agrair, i jo crec que és obligatòria, de fet, em tindreu allà a Figueres quan pugui anar, sí, sí, ja t'ho dic jo, que sí,
bé,
perquè desconeixia aquesta, l'existència, i sort, i gràcies a Estefania, que m'ha dit, escolta, hauríem de parlar o podríem parlar amb alguna persona responsable del Museu de la Tècnica de l'Empordà. Doncs ja tinc visita per un cap de setmana o dos, o els dos directament.
Molt contents, sí, doncs, sí, molt sí. Contents, perquè al final, quan hi ha cadascú amb el seu sector, no? Però quan tens aquesta passió de buscar coses, investigar i recuperar-les, no? Que puguin ser llibres, i en aquest cas nosaltres són màquines, doncs bé, compartim doncs aquesta il·lusió i, per tant, es transmet i és una bona estona que passarem. Per nosaltres, encantats.
De fet, els meus amics es fiquen amb mi perquè si passem per un contenidor hi ha, no dins, sinó fora del contenidor, llibres, revistes, em diuen el drapaire, diuen, què fas? Bueno, a mi m'agrada veure un llibre que jo he fet servir durant un any estudiant EGB i em porta molts records, és a dir, veig aquell llibre i ja se'm va el cap directament a la cara del professor o la professora que m'estava impartint aquesta assignatura. Clar, tot acaba reflectint...
A més, quan busques, sí. I realment qualsevol objecte que trobes de lo que t'agrada fa molta il·lusió, però després quan trobes aquell que no tenies, que sabies que existia, que buscaves... Mm-hmm. No? Tens aquells objectius, també, no? Si mai trobo una màquina de cosir Valentine de color blau, perquè tinc la vermella i tinc la grisa i la blava, n'hi ha molt poquetes, el dia que la trobes és com una satisfacció tan gran, no? Que ho sap el que ho busca, i llavors això és el que mirem de transmetre, que s'entengui també, perquè hi ha gent que pot venir a dir ui, quanta màquina, per què hi ha tanta màquina d'escriure?
Sí, bueno, home, aviam, si vas amb un pensament negatiu ja no cal que vagis, quanta màquina,
no,
clar, però en un museu no trobaràs una màquina, clar, trobaràs unes quantes.
Sí. I cadascuna té la seva història i el seu per què.
I el manteniment. I el manteniment. El manteniment.
Total.
Que clar,
total.
Que una cosa és portar l'Olivetti, però clar, haurem d'agafar un pinzellet i començar a netejar les tecles, la part entre tecla i tecla, perquè això no es pot fer...
Perquè funcioni.
Clar.
És el bonic. Però a més de màquines d'escriure, tenim màquines de cosir. Tenim més de 250 màquines de cosir que gairebé tenen 200
mare.
Anys d'història.
Com les vegi la meva mare, que té 90 anys i encara cus.
M'hi encantaria, amb tots els seus complements.
No.
Quan tenim col·lecció de rellotges puntuals que són fantàstics, que funcionen a la perfecció i que sonen d'una manera doncs, que és màgica. Com objectes insòlits, vehicles, planxes, sifons, telèfons...
Però al dir-me vehicles, Anna, de quants metres estem parlant d'aquest museu privat? Clar, diu vehicles, aviam, si anirem a la SEAT.
Vehicles, sí. Exposat en l'exposició permanent, tenim un cotxe hispano-suïssa de l'any 1908.
De l'any 1908? Mira,
sí. I la matrícula és el Girona 2, que és el segon cotxe matriculat que hi va haver-hi a la província de Girona.
Aquesta és la matrícula, Girona 2. No vol dir que el Girona ara estigui a segona, sinó Girona 2, directament.
Sí, el segon. El primer no sabem on és. Segurament existeix o va existir. Però aquest és té la placa de matrícules, el Girona 2.
Que maco. Parlaré, mira, fa unes setmanes ens va visitar el CEO d'Hispano-Suïssa. Curiós.
Doncs,
curiosa coincidència.
Quan va sortir el Carmen, vam estar parlant amb ells, no? Teníem amb 111 anys d'història, tenia el que ens diferenciava en el seu nou Carmen Hispano-Suïssa amb el nostre. No?
Que fort, eh? Casualitats, eh?
Sí.
Més casualitats, més casualitats.
I tant.
Bueno, escolta, doncs ja està. Ja acabem de tancar la visita. Ja us faré arribar. Sí, ja us faré arribar, perquè jo això no m'ho perdo. I ho vull veure, i ho vull viure. Amb passió, i no amb llàgrimes. No, amb orgull. Perquè hi ha molta gent que diu, oi, això... No. És un orgull d'haver pogut gaudir o disfrutar, a la mateixa vegada, d'objectes que ens porten un record molt concret. I no ha de ser necessàriament des de l'emoció, des de la llàgrima... No.
Des de la melancolia, no?
Aquesta és la paraula, Anna, aquesta és la paraula.
Sí, no, no sé si me'n vaig de temps, però tinc una anècdota molt bonica.
Mig minut.
Una vegada va venir un avi amb el seu net a veure el museu, i jo els anava escoltant, i l'avi li explicava coses al seu net, perquè és el que deia, més història viva.
Sí.
I l'avi li ensenyava una centraleta de telèfons, i li deia, era un senyor que deia que ell era de Sevilla, i li deia, per hablar con tu abuela, yo tenía que esperarme a veces una hora, dos horas, para poder hablar con ella.
Sí.
I el nen li deia, pero la abuela no vivía en el pueblo de al lado. Diu, sí. I el nen li deia, abuelo, porque tú me lo cuentas, ¿eh? Porque si no, yo esto no me lo creo. Llavors, clar, és impensable, sí, sí, els sí, nens, sí, que un telèfon d'aquella època no tan sols no tingui WhatsApp, ni música, ni pel·lícules, ni sí, sí, Google, sinó que per trucar et havies d'esperar...
Anna, doncs, has de marxar. Gràcies per atendre'ns.